El gall del monestir.
És moment de tertúlia al Sant Cugat a fons, la tertúlia dels dilluns. Què passa, senyors? Sí que comenceu bé.
No, és que...
Què esteu, celebrant el pont o què?
És que estan fent una gimnàstica prèvia.
Ah, sí? D'escalfament.
No, de veu, perquè tenia boca seca. I jo hi he fet una mica de gimnàstica i en Lluís m'estava una mica seguint els passos labials.
T'estava imitant.
Passos labials, perquè és important, perquè clar, a veure... Què passa amb les tertúlies, Carme?
Primer, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bon dia, Eduard Jané, bon dia, Lluís Ribas, bon dia, Lourdes Dalmau.
Què passa amb les tertúlies?
Ara, què passa?
Les tertúlies passa que quan comencen a enraonar un i un altre, la gent que està escoltant no se n'entera del que estem dient.
Clar, ni els que estem aquí tampoc.
Yes.
Imagina't.
Yes. Els que estem aquí tampoc, exactament. Llavors, primer, has de fer...
El que tu estàs fent són exercicis per vocalitzar.
Exactament, així és que quedi clar el que estàs dient, perquè...
Bueno, això no treu que després no quedi clar, eh?
No, a veure, una cosa és que el tema sigui fosc.
Va.
I una altra cosa és que tu ho expliquis de manera que estigui clar el que expliques, no el que és.
Ja.
En fi.
T'has explicat molt bé.
Esteu de ressaca de què? De celebració? Que heu celebrat el títol de Lliga, del Barça?
No, jo no soc culer.
Jo tampoc.
Ah, no? Vaja. Ai, avui hem començat bé, eh?
No, però ja que estem aquí un dia, a més a més tothom està amb la festa i tal, que de pont, nosaltres com a mínim, clar, el primer pensament és, però què fem aquí?
Què fem aquí?
La primera pregunta no és aquesta.
De moment riure.
Què fem aquí? De moment riure.
Mira, de moment una bona estona.
Exactament. No? Això ja...
I acompanyat ens altres poden estar igual també per aquí i dona gust,
clar,
també estan
sí.
Vells.
Aquí davant tenim la clínica dental, per això.
Eh? I la tranquil·litat que es respira a la ciutat un dia com aquest.
Sí, això és veritat, eh? He pogut aparcar molt bé,
entre altres coses, perquè avui comença i entra en servei la
avui,
zona...
Avui o a partir de demà?
Avui, dia 30. Avui comença i entra en servei l'àrea verda.
Què dius ara?
Sí, senyor.
Doncs ara em posaran una multa.
Ah.
Però no era a partir del dia 30?
Clar, però el dia 30 inclòs, no? És avui que comença.
Ah, jo pensava que no. Escolti'm, per favor, no em
multi el cotxe. No seria massa raonable, no? Potser el raonable és deixar acabar el mes,
clar,
i començar amb el dia 1.
Demà és festiu, pots aparcar, si vols.
Bueno, demà sí, però...
Pues deixa'l, ja.
Ara estic patint, perquè ara em posaré... Si dic la matrícula per aquí... Escolti'm, senyors de l'Ajuntament, matrícula... Que no em posin cap multa, ara.
No, ara parlant seriosament.
Sí,
esteu de ressaca perquè heu celebrat el triomf del Barça o no?
No.
No
heu celebrat res.
Home, sí, jo estic content que hagi guanyat, però bueno. No,
Lluís, ara posem-nos una mica serios.
Digue'm.
Celebrem la vida.
I la primavera, encara que foti fred.
Celebrem la vida.
I malgrat les al·lèrgies, no?
Celebrem que estem aquí vius, i que volem viure més, i que tot i tot el que passa, la vida és estupenda. És l'únic que tenim. A veure.
Oh, i tant.
Clar.
Sí, senyor.
Què tens més? Tu, personalment, què tens més?
No, el més
la
important
vida.
És això, està clar.
La vida.
Aviam, anem
és
a fer un anàlisi profund. Vinga. Seria possible que, degut a que abans d'ahir va ploure, va fer un dia així més trist, diem-li, si li voleu dir trist. Si li voleu dir trist, que jo no li trobo, a mi també m'agrada, però, i que llavors avui que hi ha un sol, hi ha una llum, tot això, diem-li, puja una mica...
Estimula.
Estimula. Sí.
És possible.
Serà això.
Sí, però és com possible. Diu
algú, home, de totes
segur
maneres.
Segur que hi ha algú que ens el fot.
Ah, sí, segur. També.
Algú? Sí?
Oh, sí.
Per on esperes que t'arribin?
Per tot arreu. Per tot arreu, ja.
De totes maneres, també, el Barça ha guanyat. A mi m'agrada perquè diu campió de Copa, campió de Lliga,
sí.
I llavors hi ha un titular d'un diari.
A l'espera de...?
No, hi ha un titular d'un diari que diu... Algo així com victòria, com rebaixada.
Agra dolça.
Sí, exacte, victòria agradosa, perquè clar, la cosa és això, uns campionats nacionals, poca cosa, i altra cosa és la Copa d'Europa,
I qui hi ha a la Copa d'Europa? Aquest és el problema.
Aquí
com que sempre anem mirant de reull a veure què fa l'altre...
És curiós això, no? Dius, home, ha guanyat o no ha guanyat? Però ha guanyat, home, doncs fantàstic.
Sense perdre cap partit.
Però fixeu-vos que donem el valor a les coses, sobretot en aquest terreny, en funció del que fa l'etern rival.
Sí, senyor.
No? Quan una lliga
hi ha alguns,
té el valor que té, que és important.
Hi ha alguns simpatitzants del Barça, del Barça, no? Que no disfruten per guanyar el Barça, disfruten perquè el Madrid perdi.
Això passa al contrari també, eh?
Sí.
També.
I aleshores, clar, llavors estan pendent del que fa els altres. Vull dir, jo penso que s'ha de disfrutar el que ja tenim.
És una mica penosta, jo penso que jo no soc seguidor, no soc futbolero, no. Però sí que m'agrada saber com m'agrada saber amb tot i per tant segueixo i veig segons quin tipus d'actituds i penso, això no té sentit. Per exemple, M. Rajoy
sí, és del Madrid.
Va felicitar ahir...
A tothom, menys al Barça, sí.
Sí, va felicitar amb l'amic
Nadal.
Va felicitar aquella noia que va guanyar el campionat internacional
De badminton.
Va felicitar. En canvi, el Barça no el felicita i no felicita el Lleida, que va guanyar el campionat d'Europa de hockey sobre patins.
Sí. I seria molt hipòcrita si és del Madrid.
Seria el president de tots els espanyols. Que és un càrrec.
Això de jugar ho fa a nivell personal. Sí. A mi, en canvi, sí que m'agradaria ressenyar és l'actitud d'Iniesta, no? Que camp que trepitja, camp que l'aplaudeixen de dalt a baix, sent un jugador profundament barcelonista, no? Aleshores, el que m'agrada més és aquesta actitud en el deport, que s'ha de fomentar i...
Sí. Jo també estic d'acord amb això que dius, però no sóc d'acord amb l'altre. Per què no felicito el Lleida?
Pues perquè ni s'ho veu ni s'ho mira, vull dir, no ha de tenir aficions.
Si és l'únic que llegeix aquest senyor. Que dius que no
el del
veu,
hockey?
Ni
el de hockey?
El d'esports.
Els esports, és l'únic que llegeix.
Sí, no fa una altra cosa. O sigui, no. Si voleu entrar, diguem-ne, una descalificació...
No, si es descalifica sol, si no cal.
Això ho diràs tu, però hi ha molta gent que li té reconeixement.
I
vull
tant
dir...
que sí. Hi ha la Cifuentes, jo què sé, tothom ho reconeix. Vull dir,
no, però la veritat és que fa lleig, és una mica...
Fa lleig.
Que quedin... El triomf del Barça és un triomf molt evident.
Si ell, ha dit molts cops, que és del Real Madrid, doncs li deu donar ràbia, no?
Pobret.
No, pobret no, li deu donar ràbia com...
S'ha de situar, però Lourdes, ell, en un moment com aquest, un dia com ahir, que s'ha de situar en la seva posició de president del govern espanyol.
Doncs a lo millor, quan vagi en funció de president del govern espanyol, potser ahir per la tarda al vespre no s'hi sentia. No s'hi sentia. Estava més pendents, estava com un aficionat més.
Però quan va felicitar amb el Nadal...
Perquè li agrada i ho segueix, és el seu equip.
De què estava?
Ahir és el seu...
En condició de seguidor. De seguidor.
No, sí, a més ho ha dit moltes vegades, que és fan
del... I és seguidor del Barça. Badminton també.
Pues no ho també, sé. Està claríssim.
Mira que a mi m'és igual.
No,
I
sí, també. Sobretot. No, això sí, fa gràcia. A vosaltres us és igual el que opini el Rajoy.
No.
A vosaltres us és igual el que opini el Rajoy.
A mi m'és igual. Jo trobo que és una falta de talla personal i política, moltíssim.
El tema de l'esport, vull dir que no m'importa massa.
La palla amb l'ull... de l'altre i no veiem la viga.
Com que estàs a ciutat.
I tant.
Com que estàs a ciutat. Bueno. De totes maneres, crec que amb la Copa del Rei també va faltar una felicitació.
Crec que també va ser
en aquest cas. Per cert, que els campions de Lliga i els campions de Copa, el Barça, ho celebren avui fent una rua. Avui, dilluns, de pont, imagineu-vos. Jo no sé l'expectació que hi haurà als carrers, però em sembla que és un... potser no és un massa bon dia per sortir al carrer a celebrar, si volen allò, l'escalfor de l'afició.
Hi haurà gent, segur.
Sí. Estrangers?
No, hi ha gent d'aquí. Jo penso que sí que hi haurà gent.
Sí?
Sí. És que hi ha,
sempre hi ha gent a Barcelona.
És que hi ha molta gent, no, no, i no només a Barcelona, sinó gent que vindrà de segons quins llocs a fer-ho.
Les sí, penyes.
Sí, segur que hi haurà gent. Potser no tanta com si ho haguéssim fet, que sé, doncs el divendres de la setmana vinent, o d'aquesta setmana, vaja. Possiblement, però vaja, hi haurà gent.
Bueno, que està clar que em patiraran menys, perquè hi ha gent que aquestes rues i tot els toca la pera, no?, pel treball i per tot, o sigui que, mira, estarà bé, molestarà menys, està bé. Està
però
bé,
no, molestarà menys perquè és un dilluns de pont, vull dir, tampoc no hi ha ni el trànsit de cotxes que, hi ha.
Diuen, i sentit ara, que diuen que ho han escollit els jugadors, fer-ho avui, diuen. No ho sé.
Ah, de fet, els jugadors ho han celebrat, eh? Sí, que ahir van anar de festa, no es van estar de res, han arribat de matinada...
Sí, van anar a la discoteca...
No, i bueno, es nota que són joves.
I tant, que disfruten. I tant, que poden.
Penso que amb el proper partit que hi ha, no?, és amb el Real Madrid, abans, prèviament, també hi haurà alguna mena de festa i tal, que no hi aniran els jugadors, però que també hi ha una celebració prevista.
No sé encara què hi ha previst, no sé si serà el camp allà amb l'afició, amb els seguidors, però vaja, que hi ha la polèmica del passadís, com sabeu, està servida i suposo que els culers voldran allò celebrar la doble victòria, aquest doblet al camp, principalment perquè és un dia en què rep la visita del seu màxim rival, el Real Madrid, Molt bé, nois. Demà, celebració de l'1 de maig, dia del treballador, la festa del moviment obrer, que podríem dir que s'ha reconvertit en la celebració dels col·lectius que reivindiquen diferents drets socials que sembla que es van reduint. Precisament avui nosaltres abordarem aquest tema sota la perspectiva de diferents col·lectius, com el col·lectiu de vaga feminista, com la plataforma, l'assemblea de pensionistes, que ja sabeu que també està molt activa, i el sindicat de llogaters. Una retallada de drets en els últims anys que està propiciant que proliferin plataformes, agrupacions que reivindiquen, de fet continuem reivindicant drets que són tan antics com la vida mateixa.
Bueno, això crec que demostra que els sindicats van perdent força i estan emergent el poble, el ciutadà que demana els seus drets. Els sindicats d'aquest país s'han quedat com uns... no sé com qualificar-ho, vull dir, ha quedat un segon terme i després hi ha una població civil molt activa, vull dir, que ocupa el lloc, tal vegada tinguin d'ocupar els sindicats. Jo ho veig una mica així, no?
Bueno, no, jo penso que, clar, des del 2007 els sindicats poca cosa podien fer quan veien que hi havia una crisi i que les empreses, si no funcionaven, això els era molt difícil començar a reclamar drets, a incrementar els drets dels treballadors quan veus que l'empresa té problemes importants, no? Crec que el paper dels sindicats doncs, ara tornarà a tenir una presència si anem creixent i de totes maneres de vegades se'ls deixa anar amb cara, no? Els sindicats a vegades ho són dels treballadors que treballen, però no dels treballadors que estan desocupats, no? I bueno, doncs crec que necessitem el paper dels sindicats, vull dir, si no estaríem, els drets laborals estarien prehistòrics i tal. Per tant, malgrat jo personalment jo no he fet mai cap paga de sindical perquè no he compartit la seva idea, tot i que no hi he estat mai, sempre hi he estat com assalariada, no? Aleshores, la meva idea és aquesta, no he compartit, he vist uns altres aspectes i de vegades no crec que s'hi guanyi res amb determinades manifestacions, però sí considero imprescindible la figura del sindicat.
Hi ha una diferència substancial en el temps, en el pas del temps, en la celebració del 1 de maig, des que va començar fins a l'època franquista. El 1 de maig es deia el dia de Sant José de Tesano. Sí, que vull dir que hi ha una marca, i a més, no sé si recordeu que el dia aquest s'aprofitava per fer una gran manifestació al camp del, no sé si l'estadi del Madrid, on hi havia aquella festa de
coros i danzas.
Coros i danzas d'Espanya, i llavors els treballadors, i hi havia una festa important. Això no vol dir res més que, efectivament, el concepte de treball, o sigui, el treballador estava, doncs, això, un assalariat generalment, la figura, per exemple, que avui està lluada inclús de la persona que per si mateixa, de l'emprenedoria, diu, és un emprenedor, abans de dir, és un empresari, ara és un emprenedor. Les característiques de la relació entre empresa i treballador han canviat moltíssim. Hi ha això que en diuen l'autònom, que és una cosa, és un invent que no és, que no és que sigui nou.
Un autònom és un emprenedor.
Però és un emprenedor, però és un autònom que és autònom, però a vegades pot tenir treballadors. O sigui que és tot un garbuix bastant complicat. Complicat de poder lligar comparant-ho amb abans, amb fa 20 anys o 30 o 40 o 50. Per tant, la força que de moment determinat tenia el sindicat, la necessitat inclús de la seva presència, de la seva acció, cada vegada s'ha vist més reduïda, i sobretot s'havia reduïda per un altre concepte que és molt diferent. O sigui, fa 50 anys era impensable veure assegut a una mateixa taula els dos secretaris generals dels dos sindicats més importants junts, perquè estaven oposats. O sigui, la Comissions Obreres, que a partir del Partit Comunista tenia una concepció de la relació treball-empresa, i la UGT, que partia del Partit Socialista, en tenia una altra. O sigui, estaven políticament, estaven més o menys, podríem dir d'una forma genèrica, a les esquerres, però no s'ho plantejaven igual. Pues hi havia altres sindicats, hi havia sindicats de professionals diferents, etc. Però el concepte actual ha canviat moltíssim, i per tant la dificultat que jo penso que tenen els sindicats és que si la relació empreses-treballadors és molt diferent, com es poden plantejar determinades coses? Les vagues generals, ara hi ha molts sindicats que són sindicats que estan dins de les pròpies empreses, que funcionen per aquella empresa. Hi ha, per exemple, la vaga dels pilots d'aviació, no la proposa un sindicat com UGT, la proposa el propi sindicat dels pilots. O sigui, és un grup que funciona pel seu compte, podem dir, no? I com això, hauríem, per tant, la vinculació. I el dia 1 de maig, com a conseqüència, ja no té el mateix aire, ja no pot ser el que era, perquè tampoc tindria la correspondència entre l'empresa i els treballadors. És una altra història. No dic si millor ni pitjor, dic una altra història.
Jo penso que, afegint amb el que deies, no, de que també el perfil del que enteníem com a obrer ha canviat, no? Abans era l'obrer de granota de treball, i en aquest moment l'obrer s'ha transformat en un senyor amb camisa i corbata que està molt format i que per unes jornades llarguíssimes de treball, de molt més de 8 hores, està rebent uns sous molt, molt, molt bàsics. Aleshores, clar, com encaixa aquest nou perfil de treballador dins d'aquestes estructures sindicals més de moviment? L'obrer de granota cada cop està substituït més per robòtica, no? I llavors, bueno, sí que potser el sindicat ha de transformar-se, ha d'evolucionar cap a una altra manera de reivindicar.
Crec que és difícil perquè les condicions són diferents. Jo penso, per exemple, a l'ús apuntava el fet de la robòtica, no? Jo havia visitat, doncs, en una època determinada de la meva vida professional, moltíssimes fàbriques de quasi totes les fàbriques d'automòbils aquí a Espanya. A Valladolid, a Saragossa, a Figueroles, a València, aquí a... quan tu entraves en una fàbrica d'aquestes, el que es veien eren homes i dones movent-se, sobretot homes, en aquella època, molt poques dones, moltes homes movent-se, doncs al mig, i hi havia el terra, més o menys, on passaven les línies de muntatge, estaven, bueno, estaven brutes, a veure si m'entens el que estaven fent. Ara tu entres en una fàbrica d'aquestes, ja està impolut, absolutament, hi han unes persones, homes i dones, moltes dones, moltíssimes dones, amb un muntatge que és purament de seguir el que està fent la robòtica, o sigui, acabar, donar el visiplau al que està fent la robòtica, allò va circulant amb una diguéssim, automatització tranquil·la, lenta, però sense parar, és totalment diferent, no té res a veure, és una altra història. Per tant, veient aquesta manera de funcionar, jo penso que a la vegada la manera de relacionar-se també des del punt de vista professional i per tant econòmic, de reivindicació, un d'UGT o de Comissions Obreres sap perfectament que si va l'empresari en aquell moment d'aquella fàbrica, per exemple la SEAT, sap perfectament que pot arribar fins a un punt determinat, perquè la decisió no la pren aquell senyor, la decisió es pren a Wolfsburg, a Alemanya, i la decisió pot ser senzillament que facin un model nou d'aquí un any i que duri 4 anys aquesta fabricació, o que la retirin i la posin en una altra fàbrica i allà es quedi sense aquesta fabricació. Per tant, la reivindicació té un límit i saben perfectament quin és aquest límit. I no poden passar d'aquí, perquè és que si passen d'aquí desapareix aquesta línia de fabricació i desapareix la feina d'aquells 2.000, 3.000 o 4.000 treballadors que hi ha allà. Ja no dic obrers, ja dic treballadors.
De totes maneres, jo també us volia plantejar la celebració d'aquest 1 de maig, on ja no només es fa una reivindicació des del punt de vista dels treballadors, sinó que com a treballadors, que són els que reben, diguem, totes aquestes retallades i tot aquest retrocés, s'hi sumaran segurament els col·lectius que han estat empenyent durant els últims mesos. Parlem del col·lectiu dels pensionistes, que en definitiva doncs, han acabat la seva vida laboral i es troben en una situació, podríem dir que en precari, molts, justament com a conseqüència de, bueno, del que, no del que han cotitzat, perquè segurament haurien de rebre en funció d'això. Després, la situació de la dona a la feina, que efectivament sí que l'aparició o l'augment de la presència de la dona en segons quines feines és evident avui dia, però les condicions doncs, no són segurament les que haurien de ser. Per tant, el col·lectiu feminista també s'hi suma. El poder adquisitiu dels treballadors també s'ha vist retallat i, per tant, el dret a l'habitatge doncs, avui també és una situació complicada. Vull dir, és un 1 de maig que segurament serà una mica més especial en aquest sentit, no? No sé com ho veieu vosaltres.
Bé, jo segueixo dient el mateix. Jo crec que surten les forces del ciutadà, les necessitats, perquè els que fins ara havien ocupat aquests llocs, que eren els sindicats, han desaparegut. Potser serà per el que tu dius, Eduard, però és que, clar, és que aquí s'ha creat un clima de por i de misèries. Vull dir, hi ha gent que treballa tot un mes per no poder pagar les factures de final de mes. Vull dir, aquest senyor sortirà, clar, jo dubto que els presidents del sindicat surtin perquè viuen molt bé. Vull dir, s'han creat uns mons paral·lels, vull dir, i és clar, i tenen de sortir aquesta gent que està passant necessitat autèntica de sortir. Vull dir, ara parles de sous, jo me'n recordo de fa 10 anys parlaves dels 1.000 euristes com uns desgraciats. Ara molta gent, vamos, pagaria de caps contra la paret per aconseguir 1.000 euros al mes. Vull dir, és que és terrible. Han devaluat el país d'una manera bestial. La gent, naturalment, que té por. No fa vagues perquè té por.
perquè de poc el fotin al carrer, perquè les lleis laborals també han canviat molt, vull dir, els poden fotre al carrer, vull dir, surt aquí, surt pues, el conjunt de persones que tenen pures necessitats, no, però... i el sindicat ha quedat totalment desfasat, i després cada vegada s'està separant més la societat, cada vegada hi ha més pobres i més rics. Vull dir, això és bestial, el que no. està passant en aquests moments, no.
No, cada vegada hi ha més pobres, sí, però perquè la classe mitja està perdent aquest factor de classe mitja. Per exemple, tots aquells que tenien una botiga, que tenien un petit negoci i tal, no poden competir i acaben sense res i només, diguem-li, s'estan fent concentracions.
Deixa'm dir una cosa, mira, el sector turístic ha pujat una bestiesa. Els sous són més baixos ara, que fa 10 anys.
No, bueno, vull això dir, és diferent del que estava dient.
Hi ha una explotació del gran empresari per la por que té, per la necessitat que té la gent, que és vergonyosa. O sigui, mentre s'augmenten, bueno, parlem dels bancs, els sindicats dels bancs que diuen alguna cosa, quan els bancs estan guanyant i guanyant i guanyant cada... el 60 i pico, els Santanders, crec que el 60 i pico més que l'any passat. I,
però
i tothom
per l'estranger, per el negoci de l'estranger, no de... No, és igual.
Ah, no és igual.
No, aquí clar que no té res a veure. No,
és igual. El gran capital té de seguir explotant a l'obrer.
Oh.
Naturalment.
Això és del segle passat,
sí,
Lluís.
Sí, i tant. És que jo soc del segle passat. Tu ets del futur.
No, però has d'analitzar avui, eh?
Sí, sí, per això.
No el que ha passat.
Mira, explotant, s'està explotant.
Bueno, abans...
I les empreses...
M'has intervingut quan estava parlant, has dit un moment...
Clar, t'ha aplicat el 155.
Perdona, això mateix, que diu que no ho trauràs.
Que l'has intervingut, Lluís. A veure, deixem Lourdes.
Jo el que estava dient, i era referent al que havíem dit abans, de que les manifestacions, que la gent no fa vaga, etc. Aviam, si parlem de la manifestació el dia 1 de maig, és un dia festiu, per tant, tot aquell que se senti vulnerat pot anar-se a manifestar, i ja veurem, no sé si ni tan sols hi ha concentracions convocades, i ja veurem si ho són de nombroses o no ho són.
Per tant, que ho conti, com sempre.
Podrien anar. També és veritat que hi ha molta gent de Pont, com vosaltres mateixos heu comprovat aquest matí, que veníeu i estava tot buit. Una altra qüestió és la devaluació que hi ha hagut, que abans es feia devaluant la moneda i aquesta vegada ho han fet, diguem-li, controlant els preus. Però
no,
per què?
Els sous.
Però per què? No, els sous i també els preus en general. Hi ha moltes coses que no han pujat. I la realitat és que de vegades tu vas a un supermercat o a una botiga de roba i penses, com pot valer això, aquest preu?
Bueno, perquè s'està explotant a la part del món.
Aleshores, clar, si com pot valer això, aquest preu...
Hi ha empresaris que estan explotant a la gent que passa més gana encara que aquí,
no,
i tens la roba tan barata com tu.
Perdona,
això
tu dius explotació.
És l'explicació.
Això tu dius explotació, sí. Perquè els països en aquell moment és la manera de sortir endavant, és la manera de tenir feina.
Sortir
de la misèria. O sigui, i estan pitjor si no. I estan pitjor, i et dic, per exemple, quan empreses espanyoles... espanyoles i europees, han deslocalitzat i se n'han anat cap a Àsia,
sí,
t'haig de dir que...
Sí, de gent tan bona, gent, tants empresaris tan bons que estan explotant la gent,
bueno,
si
portem, diem-li, la conversa a aquest nivell...
No, et dono l'explicació, que dius, com pot ser que trobis la roba tan barata? Et dono l'explicació. Per què trobes la roba tan barata?
Perdona, ja allà el nivell de vida és més baix. Sí. Viuen d'una altra manera, o sigui, jo me'n recordo ja fa molts anys que una empresa espanyola, us estic parlant potser de fa 30 anys, una empresa espanyola concretament va voler anar a Xina a muntar una empresa. Era en una zona de la Xina, era agrícola i estava poc desenvolupada, i el govern xinès, vaja, ell quan va veure que la gent vivia en unes condicions que eren tipus coves i així, va dir, home, això no ho puc permetre, jo muntar una empresa i la gent visqui en aquestes condicions, pensant potser en les colònies que havien hagut aquí en l'època del textil, doncs va dir, mira, farem cases i tal. El govern xinès no ho va permetre, perquè va dir, això, aquesta empresa què faria? Tota la gent volgués anar a treballar amb aquestes empreses, perquè tot i les condicions que podien haver-hi, els hi millorava molt les condicions de vida que tenien en aquell moment. Molt bé, aquella empresa en aquell moment, fa 30 anys, no hi va anar-hi, encara no hi és tampoc. A més va haver-hi allò de la plaça de Tiananmen i tal, i va pensar que no era el moment encara d'entrar en un país amb aquelles circumstàncies. Tot i això, el Xina es va, diguem-li, acceptar entrar a l'Organització Mundial del Comerç i el nivell de vida de la població ha anat millorant. Fins i tot hi ha hagut gent que s'ha fet molt rica, com el senyor d'Alibaba, potser la primera fortuna del món en aquest moment. I en aquest moment, gent xina que ha partit de rendes, vamos, de rendes zeros, en aquest moment gent de 40 anys, és molt rica i se'n va a explotar, el que tu dius a explotar, a zones del Sud-àfrica. Sí. Però tanmateix, aquesta gent que estava en les seves condicions fa 30 anys, també és una via d'iniciar, sortir, com a nosaltres als anys 60 van venir americans i d'altres llocs a instal·lar-se les seves empreses. Parlaves, Eduard, de les d'automòbils i que van permetre automòbils i turisme també d'estar en una situació paupèrrima que teníem els espanyols quan érem petits, que vivíem sí, en una...
La postguerra, vols dir?
La postguerra i fins que els anys 60, no? El pla d'estabilització i sí. Tot això que llavors van permetre, diguem-li, sortir i estar en una situació. Hola, estem ara, que efectivament no és la millor del món, però és molt millor de la que vam tenir uns anys enrere.
Sí, home, si vas mirar enrere, cony, deus que no miri enrere, ja t'has fet una,
hi ha
una
països,
història.
Hi ha països que en lloc d'anar endavant van enrere, sí, eh? Sí, sí. Hi ha països
tinc
que...
Un parell, Espanya, tinc un parell
exemple,
de temes més, eh?
Espanya, per exemple.
Si voleu, tinc un parell de temes més.
Sí.
Un, m'agradaria que fos ràpid. A veure, és aquest micro. Millor no el toquis, ah. Lluís. Fem una ronda així ràpida perquè, bueno, doneu la vostra opinió sobre l'arribada o l'aparició, de moment no sabem si es quedarà o no, de Manuel Valls a la política catalana. Temptat per Ciutadans, en una entrevista que li van fer per Catalunya Ràdio, crec, l'ex primer ministre francès va dir que ell no sortia d'un partit per ficar-se en un altre i que en tot cas s'ho plantejaria si fos una mena de plataforma, una suma de partits... estem parlant d'aquesta proposta que semblava que li feia Ciutadans per ser l'alcaldable a Barcelona. Tot plegat, com veieu aquesta nova situació?
El senyor Valls.
Ah, Valls.
Sí, segons quin lloc és el senyor Valls. El senyor Valls balla molt bé.
Sí, molt bé.
Que s'ha de dir, o sigui, seguint el seu cognom segons el televisió espanyola, balla molt bé. I per tant penso que és un individu molt llest, molt, és el clàssic depredador polític, és a dir, és l'home que va com una màquina i que no hi ha obstacles mentre es pugui tirar endavant, no té cap preocupació en si ha d'eliminar amb algú, si ha d'aixafar amb algú, si ha d'apartar amb algú, etcètera, etcètera. Per tant, des del punt de vista polític és un gran polític, des d'aquesta visió. El seu plantejament està molt clar. Ell diu s'ha de formar una plataforma constitucionalista, sí que tot signa la Constitució, per tant està dient en aquest cas a Barcelona, està dient PP, Ciudadanos i PSC, i si això es pot aconseguir jo em poso al front i arrasem. Aquest és el, una mica simplificant, eh? Hi ha moltes més coses i moltes més... En fi, podíem matisar una mica més, però jo diria que bàsicament seria això. Jo penso que no ho aconseguirà.
Lluís, què et sembla?
Jo seré més ràpid, jo acabaré dient el que ha dit Eduard, és un depredador polític i ja està. Un home que no va baixar del burro i punt, s'acabó.
Però que no es farà un lloc aquí a la política.
Home, mira, jo fa molts anys vaig dir, em sembla que aquí vaig dir que al final s'ajuntarà el PP, jo soy, i tot això s'ajuntarà per seguir vivint del cuento i per seguir mal governant, no tinguin bones idees, i ja està, i pot ser que s'ajuntin, perquè no, si la política que està fent el PSC aquí és la que podria fer el PP, vull dir, si és igual, si és el mateix, jo crec que sí.
Però a banda que es pogués ajuntar, produir aquesta unió, no, tu creus que no, no la figura de Valls s'instal·larà a la política
jo,
de...
Jo crec que seria nefasta, vull dir, els nostres veïns els han fotut fora i de mala manera, molt ràpid, vull dir, no ho sé, és que no ho sé, jo no entenc la política espanyola.
Lourdes.
No, la política seria catalana en aquest moment, perquè serien temes d'aquí, Catalunya, no?
Que Ciutadans, això ja em despisto una mica, no sé d'on
Bueno, despistaràs, però forma part de... I, a més, mira, d'una manera bastant substanciosa.
És important, desgraciadament.
Sí, evidentment per tu. Aviam, jo d'entrada, quan ho vaig sentir per part de Ciutadans la proposta, doncs, bueno, em vaig quedar una mica més aviat considerant una mica una simpatia, perquè crec que la formació, l'experiència d'aquesta persona podria aportar, sobretot enfront de qui tenim, perquè tenint la de Lau, per mi això és el pitjor li pot passar a Barcelona, i la prova és com està Barcelona, en podem parlar, en tema de manters, en tema del turisme, no hi ha ningú amb les àrees que ha fet. Aviam, dona la impressió de que no hi ha ningú content a Barcelona amb la senyora Colau, ni fins i tot els que ells deia de la vivenda i l'habitatge i totes aquestes coses. Per tant, qualsevol altra persona, qualsevol no, però segur n'hi ha moltes de millors que elles. Per tant, d'entrada no ho vaig veure malament. El fet de que ara proposi una mena de plataforma en tot el grup d'altres partits que poden ser constitucionalistes, li veig un punt d'oportunisme. I no m'agrada a mi això, diguem-li, es vulgui assegurar el cavall guanyador, no? No m'agrada, m'agrada més si una persona vulgui treballar. Per exemple, hi ha un senyor Collboni, que és una persona que, per el que el tinc sentit, jo li tinc respecte. És una persona, la considero sensata, treballadora. Aleshores, sacrificar totes aquestes altres persones que han optat a l'alcaldia de Barcelona en base a aquest senyor, doncs no ho acabo de veure. Ara, si vol lluitar amb ells, enfrontar-se i guanya, m'estarà molt bé.
Molt bé, doncs de moment estarem a l'espera i continuarem seguint de prop a aquest episodi.
Continuarem ballant.
Continuarem ballant.
Al vals.
Sí, sí, continuarem ballant.
Això de posar-vos amb com la gent pronuncia perquè no en té l'hàbit, us agradaria, us ho féssiu a vosaltres si parléssiu en anglès o en francès, si no tinguéssiu un nivell apropiat de pronunciació?
Amiga Lourdes, qualsevol presentador i presentadora de televisió espanyola et pot dir un cognom alemany, anglès,
no,
francès,
no és perfectament. Això no és veritat. I la prova, mira,
no dir,
amb el
no
poble aquest alemany. I no, però és, escolta'm, hi ha molta gent i de vegades hi ha gent que té dificultats amb la R.
Arnold Schwarzenegger, ningú s'equivoca. Quan diu Arnold Schwarzenegger, ningú s'equivoca.
No, és veritat això que dius.
No és veritat? Vale.
No.
Molt bé, doncs posa la televisió.
Bueno, jo ridiculitzar les persones simplement per... Jo, de més, segur que jo ho faig molt malament, tinc molta incapacitat, doncs que em ridiculitzin per això i no per, diguem-li, el transfons de la idea, doncs la veritat és que és molt poc enriquidor.
S'ha de dir que últimament es veu que hi ha hagut unes ordenances directes i fan que molts diguin segons quins són noms i els diguin bé. O sigui que és va com va. Hi ha alguns que ho diuen malament i altres que ho diuen bé.
Anem per l'altre tema i així tanquem. De totes maneres, sí que la doble L en català, feta per castellans, és complicada i jo ho entenc.
Jo estic segur.
No.
Però de la mateixa forma que tu t'esforces...
O sigui, Sabadell és realment difícil.
Quan tu t'esforces per dir una cosa determinada, sí. Doncs és l'obligació d'esforçar-te no només amb uns, sinó amb tots.
I creus que no ho fan? O sigui, jo és de debò. No ho heu d'entendre. Jo normalment davant d'un micro acostumen a haver-hi professionals que poden ser d'una banda o d'una altra, i si no ho diuen millor és perquè no poden. Jo quan una cosa la faig bé, sento un dit per mi, però no me n'alegro de l'altra, diguem-li, no li pugui
jo
sortir
no
tan bé.
Jo no m'alegro.
Home, et fas una mica de mofa.
Naturalment.
No.
Naturalment. I no me n'alegro.
Pues
perquè em sap molt greu que sigui així, perquè aquesta forma de fer-ho em demostra una actitud determinada.
No té res a veure. I si no, no es tracta tan massa gent. Diem-li que parli en castellà.
Hi ha una informació, hi ha una notícia que avui, si busqueu, la podreu trobar, que és una nova decisió del Constitucional de suspendre la Llei Catalana d'Accés Universal a la Sanitat.
Sí. Perquè, aviam, sembla que hi ha una normativa general de l'Estat, diguem-li, que això ho limitava. I de llavors, des de no tenint les competències que havia de tenir, penso que això es va recórrer al Tribunal Constitucional. que des d'aquí a Catalunya es va dir universalitat per tothom, i llavors crec que s'ha corregit en aquest sentit.
Sí, s'ha admès a tràmit el recurs del govern contra aquesta llei, per tant...
Queda suspès de moment.
De moment queda suspès a l'espera de la sentència definitiva. De totes maneres, em sembla que Salut diu que de moment es continuarà donant cobertura.
Doncs si s'aplica el 155 corresponent
i l'administració... Això també és conseqüència del 155?
No té res a veure. O sigui, hi ha moltes normes que s'han aprovat al Parlament català i que no s'han considerat ajustades a l'ordenació del conjunt del territori espanyol, i aleshores han estat recorregudes, i algunes les guanyen i d'altres no, d'altres les guanya Catalunya. I ja no té més. No té res a veure amb el 155.
Bueno, són concepcions.
És un tema de competències.
Són concepcions diferents de veure el govern. Un govern vol unes coses que a mi em sembla més lògica. Hi ha governs que ho troben, no ho accepten.
Deixeu-me que us digui que ha dimitit la ministra anglesa per un tema similar, amb el sentit de que sembla que el govern tenia... tenia la voluntat, no?, de cada any expulsar un volum determinat d'estrangers que estaven allà vivint des de feia molts anys en el país, no? Ho van negar públicament, perquè això també és típic dels polítics, no? Diuen una cosa i en fan una altra. Ho van negar públicament fins que s'ha vist i s'ha demostrat que efectivament hi havia uns contingents que s'havien determinat de persones que es retornarien als seus països d'origen, i ha hagut de dimitir la ministra. Per tant, dins d'Europa el més habitual és que una persona està irregular, no sigui, diguem-li, admesa dins del sistema de seguretat social. Una altra cosa són les urgències. Les urgències són ateses, les urgències ateses.
El problema ve d'un principi. Si aquestes empreses que van a fora a explotar gent els donés més beneficis, aquesta gent no tindria tant interès en Europa, perquè a ningú li agrada sortir del seu país. A ningú li agrada deixar família, amics i tot, i jugar-se la vida per travessar Europa.
Discrepo. Sí,
i tant que discrepo.
Tinc el meu fill fora perquè va voler.
Vale, jo també coneixo molt d'aquests.
A veure, que tanquem.
Però és diferent nivell.
Tanquem.
No, Eduard. Hi ha una cosa que m'agradaria dir, puc dir una cosa diferent?
Sí, però molt ràpidament.
El bebé va, se'n va de la foresta.
El BB Bar?
El BB Bar tanca l'agència de la Floresta. La Floresta es queda sense cap...
Ah, el banc, el...
El BB Bar.
Ah, BB Bar. Us quedeu sense caixer automàtic.
I hi ha una reclamació feta, però el dia, si no hi ha cap novetat, el dia 23 del mes de maig, la Floresta no tindrà ni un caixer automàtic. La gent de la Floresta tindrà que anar a Valldoreix o a Sant Cugat a fer qualsevol operació. 4.500 persones censades.
Senyors, gràcies. Bon dilluns de pont. Adéu-siau.
El gall del monestir.